Són les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Xelil, legare,
alleluia, we are when meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut.
Ràdio Estel, informatius.
Passa un minut de les 12 del migdia. Us informa Olma Giró. Barcelona tindrà més espais, més parades i més firmes d'autors pel Sant Jordi d'aquest any. Sílvia Muñoz.
Aquest any es recuperen les parades de llibres i roses a les Rambles de Barcelona i s'amplia l'espai dedicat a les parades a la zona central de la Vila de Gràcia. A la capital catalana hi haurà 320 parades, un 11% més que l'any passat, i la firma d'autors ha pujat un 25%, arribant a les 213 parades. El president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Trixis, ha assegurat que aquest Sant Jordi serà un èxit.
Per nosaltres el més important per Sant Jordi és que tothom pugui trobar aquell llibre que necessiti per regalar i per al seu consum personal. Nosaltres creiem que aquest any hem posat una gran diversitat d'oferta a disposició de tothom i si aconseguim les xifres de l'any passat, doncs creiem que serà un èxit ja.
També hi haurà espais amb parades de llibres i roses a la resta de ciutats de Catalunya, com Tarragona, Girona, Lleida, Mataró, Vic o Amposta.
Gràcies, Sílvia. I d'aquí una hora reuneix la Junta Electoral Central per decidir si retira o no l'escó al Parlament de Catalunya, la líder de Junts i presidenta suspesa de la cambra, Laura Borràs, després de ser condemnada a 13 anys d'inhabilitació pel TCJ. La Junta Electoral podria decidir retirar l'escó sense que hi hagi sentència ferma, com ja va fer amb l'exdiputat de la CUP, Pau Juvillà, i l'expresident de la Generalitat, Quim Torra. De fet, la mateixa Borràs ha presentat un escrit al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en què anuncia que en el recurs de la seva sentència que presentarà el Tribunal Suprem al·legarà fins a una dotzena de vulneracions de drets. Si fos així, la pilota passaria al Parlament, que serà qui hagi de fer efectiva la retirada de l'escó a Laura Borràs. En cas que es faci efectiva aquesta retirada, els grups parlamentaris hauran de decidir com se la substitueix. Junts haurà de dir si vol que un altre membre del seu partit ocupi la presidència de la Cambra Catalana o no, i si proposa cap nou candidat. Més qüestions, perquè les pintures que cobreixen les parets i el sostre del Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat seran retirades a inicis d'aquest mes de maig. Segons fonts del govern, es preveu que els treballs durin 16 mesos. L'objectiu de tot plegat és recuperar la llum i també l'amplitud original d'aquest espai que s'ubica a principis del segle XVII. En total, els murals que retiraran ocupen més de 850 metres quadrats i els conformen 24 pintures sobre tela de gran format que en aquest cas estan situades a les parets i 45 que són més petites i que estan situades al sostre i a la cúpula. Tot plegat té un pressupost d'1,9 milions d'euros. I almenys 441 migrants han mort al Mediterrani durant els primers 3 mesos d'aquest any. Des de l'Organització Internacional per a la Migració, que és l'entitat que ha presentat les dades avui, creuen que la xifra pot ser més alta perquè encara s'està investigant la desaparició de diversos vaixells. De totes maneres, ja és la més alta des de l'any 2017. Per a l'organització, l'elevada xifra s'explica per una banda pels retards en els rescats que dirigeixen diversos estats o simplement per la seva inacció i per l'altra pels obstacles que s'han d'enfrontar els vaixells de recerca de les ONGs. L'entitat també lamenta que el mal funcionament de les administracions estigui costant vides humanes i tem que les morts s'acabin normalitzant. Precisament aquest missatge arriba la mateixa setmana que Itàlia ha declarat l'estat d'excepció arran de l'augment de l'arribada de migrants. I detingut un home a Vilanova i la Geltrú que aquest dimecres que s'ha trinxerat a casa amb una arma de foc. L'home està acusat d'un delicte d'amenaces i un de desordres públics. Els fets van tenir lloc ahir a la tarda, quan la policia local estava retirant l'automòbil de l'home amb una grua i aquest ho va veure des del seu immoble. L'arrestat va sortir al balcó amb una arma de foc i va amenaçar els agents municipals, que van ser qui van alertar els Mossos d'Esquadra. Fins al seu domicili es van desplaçar membres del grup especial d'intervenció, que van aconseguir que l'home es lliurés voluntàriament. Durant l'actuació policial, el seu gos, que era de raça perillosa, va agredir un dels agents en una mà. L'home passarà a disposició judicial en les properes hores. I ara els esports a Mana Closa.
En tenis, Rafa Nadal està pràcticament descartat per jugar al Godó, que ha de començar aquest proper dilluns. El manacorí encara no s'ha recuperat de la lesió al psoas de la cama esquerra que es va fer a l'Open d'Austràlia i intentarà ser en el torneig de Madrid, que començarà l'endemà de Sant Jordi, però no ho té clar perquè l'únic objectiu que tindria ara el balear seria el de poder participar en el Roland Garros, on ell és el vigent campió. Tornant al Godó, tot apunta que Carlos Alcaraz podria disputar-lo. Ara mateix és el número 2 del món, seguit de Novak Djokovic. El murcià no ha poder jugar al torneig de Monte Carlo per una artritis posttraumàtica a la mà esquerra i per unes molèsties a la columna, però el Alcaraz ja fa dies que s'entrena en normalitat i si no hi ha cap imprevist d'última hora podrà disputar el Godó.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a la una amb més notícies.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Per 50 cèntims, coses molt nostres de Sant Jordi.
Regalar-se llibres.
Comprar roses.
Queixar-se que hi ha roses de massa colors.
Comprar el pa de Sant Jordi.
Preguntar-se exactament què és el pa de Sant Jordi.
Molt bé. I ara per 2 milions d'euros...
Per 2 milions d'euros, la grossa de Sant Jordi.
Correcte. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. Guanya fins a 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Treballem les neurones.
Ja tornem a estar aquí a la part magazine del matí a Ràdio Estel en directe i després d'unes merescudíssimes vacances de desconnectar de la rutina laboral. Ja sabeu que aquesta setmana hem tornat a la feina amb aquestes energies renovadíssimes i, sobretot, amb moltes ganes de fer treballar les neurones. Per això ens acompanyeix aquesta hora aquí a l'estudi en Joan Anton Català. Ell és astrofísic, és químic quàntic i divulgador científic i ens ajuda a exercitar aquesta... Anava a dir aquesta mica de matèria gris que la, tinc jo.
Es va desgastant. No, la meva fa molt de temps que es va desgastant. Sí.
Ai, Joan Anton, com estàs?
Bé, i tu?
Bé, bon dia.
Bon dia.
Jo et deia que, a veure, tinc una sensació com contradictòria aquesta setmana. Quina, perquè i abans ho comentava amb l'Àngels quan he arribat a la ràdio. Escolta, hauria de passar la setmana com més ràpid i m'està passant més lenta, ja no sé quin dia visc.
Saps què passa? Que estem tan bé fent vacances, no?
Uns clar. Dies
de descans, que després quan tornem és com... tornes a...
Sí.
Però amb el que ens agrada la feina, Mercè.
Això sí. Això tens raó. Però clar, quan desconnectes, després sí. A mi em torna... Ai, sí. Em costa, tornar a connectar.
A tots,
Joan
a tots.
Parlarem al final d'una miqueta, et preguntarem sobre el Mineiro, que em sembla que està a l'aire demà. Finalment. Estàs al nanosatèl·lit català.
Correcte.
Que es va quedar allà pendent, diguéssim, sí. pel mal temps.
Sí.
Diria que està en l'aire demà i també per les noies de l'Hipàtia.
Sí, això és gran notícia.
Uau, és que això ho hem anat comentant, eh?
Sí, sí, sí. Recordem una mica l'objectiu principal d'això. És, jo penso que el principal és aixecar la consciència sobre el dèficit que encara tenim de la presència de la dona en general a la ciència i a la tecnologia, i amb el tema d'astronautes i de l'espai claríssim, 11% només de dones astronautes amb tota la història de l'exploració de l'espai. I això és una missió que fan cap a una base que en diuen base anàloga al desert de Utah, on estaran uns dies, com 15 dies, dues setmanes, com simulant que allò fos una estació marciana. Evidentment no podem simular la Terra com serà una base marciana, però hi ha temes de logística, de planificació, de convivència, que són molt xules de practicar, perquè es van descobrint cosetes que després sí que...
Que després poden funcionar, clar, pots aplicar-ho, no?
Però jo et diria que el primer objectiu, si a mi me n'hagués de fer triar un de tots els objectius que tenen, el primer és aquest, és aixecar la consciència una mica sobre el paper de la dona a la ciència.
Jonathan, nou científiques catalanes, eh?
Sí. És que ahir ho comentaven a la roda de premsa que feien, els hi preguntava una periodista, els hi deia, com heu triat la tripulació? I la Mariana Badenas i la no recordo com es diu.
La Ribas.
No, la Carla Conejo. Això.
La Carla Conejo.
La Mariona és una mica la inspiradora d'això. La Carla Conejo són les dues que ho van començar a muntar. Van dir, no, una mica ha dit, perquè és la primera que fan, però diu, no ens ha costat gens, perquè afortunadament hi ha tant on triar.
Clar.
Jo sé que està la cosa, eh?
Doncs estarem molt pendents, sens dubte, d'aquest Hipàtia 1, que, com bé ens explicava el Jonathan Català, s'embarcaran aquestes nou científiques catalanes a aquesta missió simulada, dèiem a mar, però al desert de Utah. Ara sí que, Jonathan, avui parlarem... Mira, tinc moltes ganes.
A veure...
De l'expansió de l'univers. The future's been sold. Every night we're gone, and to karaoke songs, how we like to sing along, though the words are wrong. It really, really, really could happen. Yes, it really, really, really. Clar, és que estem escoltant els Blur i anava a dir, espera, que esclata aquesta cançó. Universal, que és com l'univers que ha esclatat.
Tu t'imagines pensar, parlar d'aquestes coses amb músiques tan inspiradores, no? Com aquestes?
Sí.
I, a més, si ho poguéssim fer en una nit estrellada, el que passa que no quadra per horari.
Ostres, Joan Anton.
No quadra per horari.
No donis idees, perquè això seria meravellós.
És que ho proposo.
Va, a veure si el Pia que ens escolta tu i ho fem.
Exacte.
Amb aquest escenari. Uau. Comencem pel principi.
Va.
Què? Per on comencem?
Mira, jo et diria, una cosa que a mi m'agrada molt explicar és que la natura és molt complexa, evidentment, pobres humans, no?, que l'intentem entendre, però jo crec que la natura vol ser entesa. I la prova d'això és que ens va deixant com mulletes de pa, que ens va deixant cosetes que molts de nosaltres anem molt de pressa per la vida, jo el primer, i a vegades no ens fixem al nostre voltant, però hi ha gent que sí que s'hi fixa, i fixa't, hi ha una mulleta de pa espectacular, que ara en parlàvem una mica, que és que el cel de nit és fosc. I ara mateix qualsevol pot pensar, home, quina obvietat, no? Esclar que és fosc. Doncs mira, això va portar de cap a filòsofs, a científics durant segles, perquè, fixa-t'hi, la idea és, en un univers que fos etern, és a dir, que hagués existit sempre, i que fos infinit, vol dir que estés ple d'infinits estels, el cel de nit hauria de ser encegador.
Wow.
Hauria de ser més lluent que de dia. Per què? Perquè la llum d'infinits estels acumulats durant infinit temps en un univers etern s'hauria d'acumular de manera que el nostre sol brillés d'una manera encegadora i, tot i això, el nostre cel de nit és fosc. Fixa-t'hi, per tant, quina mulleta tan trivial, tan quotidiana de la natura que ens diu que, per tant, una o les dues hipòtesis són falses. O l'univers no pot ser etern o no pot ser infinit. O les dues coses.
O les dues.
Només pel fet que el cel sigui fosc. Imagina't.
Mira, aquest cel fosc, és que jo abans, fora antena, li deia a Joan Anton, vaig pensar en tu, perquè durant la Setmana Santa vaig veure un article al País que recomanava, diu, una volta al món pels cels més foscos.
Val.
I jo dic, mare de Déu, si tingués calés... Ja, aquests destins...
Quins cels et surten?
Mira, a Estats Units, al Parc Nacional del Gran Canyon.
Aquest estat.
Aquest hi ets tu.
Espectacular.
Jordània, el desert de Wadi Rum.
Uah.
Què?
No hi he estat, home, m'encantaria.
A Namíbia, reserva natural.
Aquest és un dels destins que tinc més previst, sí? Perquè és un dels llocs per anar a veure el cel, el típic.
A Canadà, el Mont Megàntic.
En aquest no està. A Canadà he estat a molts llocs per veure el cel.
I després a Alemanya, també, el Parc Natural.
Ah, no.
De West Haveland.
No ho conec.
Aquest no. Irlanda, Kerry Dark Sky.
No ho hagués dit mai, a Irlanda.
Mira.
No ho hagués dit mai. Pel clima... No, perfecte.
Aquest ens queda a prop, més a prop. I el d'Alemanya, Jonathan?
Sí, però és que en tens més a prop, eh?
Ep, a on?
Al Montsec.
Home!
Per favor.
Per favor.
Al Montsec, per sobre Balaguer.
Home!
Entre Balaguer i Tremp.
Veus?
Un cel espectacular. Muntanyes de Prades.
També.
Montsant i muntanyes de Prades. Són cels certificats a nivell europeu, eh?
Sí?
Bueno, a nivell mundial, de fet, eh? Tenen un segell de qualitat.
Mira, aquí passa després a Corea del Sur, també.
Que no em cau més lluny.
Big Fred. Has anat a Big Fred?
No, on està, això?
S'ha gustat de Torà.
No ho crec.
Comarca del Solsonès. Un dels cels més bonics que he vist mai.
Que bé. Veus com no cal anar tampoc massa lluny?
T'ho he contat Montsec, eh?
Montsec i Prades, muntanyes. I Prades. Sí? Prades, Montsant, sí. Espectaculars.
Mira, has de fer un viatge en quantes setmanes?
Mm-hmm.
I ho tinc.
Exacte.
Joan Anton, per què l'univers s'expandeix tant? O sigui, com arribem a aquesta conclusió?
Llavors, anem un moment a començar del segle XX, un moment espectacular, Einstein. Arriba Einstein i ell crea la teoria de la relativitat general, que no us preocupeu que no l'explicarem, però bàsicament el que ve a parlar és aquesta teoria de com funciona la gravetat, per tant, com funciona l'univers a gran escala. I el tio és tan genial que les seves pròpies fórmules li diuen al seu creador, amb ell, li diuen, escolta'm, Einstein, suposo que li diuen així, no? Que l'univers s'està expandint.
Sí.
I ell no se les creu, perquè en aquell moment l'ortodoxia de la ciència pensava que l'univers era estàtic, és a dir, que no es movia, ni creixia, ni es col·lapsava. I és tan genial que inventa una teoria que li diu a l'univers ha d'estar expandint i ell no s'ho creu, de tan espectacular que és la predicció, i modifica artificialment les seves fórmules, les doma,
sí,
perquè li diguin el que ell vol que li diguin, que l'univers és estàtic. Fixa-t'hi quina cosa. I és un clergue belga que se n'adona... Bueno, són vària gent, però us explico l'anècdota del clergue, es diu George Lemaître. Ell se n'adona de l'error d'Einstein i ell diu, no, l'univers s'està expandint. I se cita amb l'Einstein en un parc de Brussel·les, aprofitant que l'Einstein hi va. L'Einstein en aquell moment ja és famós, George Lemaître no és ningú. Imagina't allà amagadets en un arbre, Mercè, veient l'escena aquesta.
Wow.
I el George Lemaître li devia dir, m'imagino que li devia dir, mestre, miri, segons les seves pròpies fórmules, l'univers s'està expandint. El que sí que sabem és el que li va respondre Einstein, perquè ha passat a la història. Li va dir, les seves matemàtiques són correctes, la seva física és abominable. És a dir, el va ningunejar. Va dir, vostè no és ningú per dir-me a mi que jo estic equivocat, no? I efectivament ho estava. I això ho sabem perquè uns anys després Edwin Hubble, un astrònom americà, descobreix, ja no per fórmules en un paper, sinó perquè mira, i ara t'explica com ho fa, que realment l'univers s'expandeix, anècdota, convida Einstein a visitar-lo, a Wilson, a Mont Wilson, als Estats Units, i li diu, mestre, com sigui que li diu, no? Miri que realment l'univers s'expandeix. I en aquell moment Einstein se n'adona del seu error i sembla que diu, tot i que hi ha gent que discuteix que la frase fos aquesta ha estat la gran ceguera, el gran error de la meva vida. Sí, era tan genial Einstein que va tenir davant dels nassos, en paper, ell hauria pogut predir l'expansió de l'univers, i no s'ho va creure. No es va creure la seva pròpia genialitat.
Uau.
Com ho fa Hubble per descobrir què és l'expansió de l'univers? I ara veuràs que és fàcil d'entendre en un exemple, que és el del globus. Imaginem un globus.
Val.
Imaginem que a la superfície del globus hi pintem puntets de colors que serien galàxies, seríem nosaltres, i inflem el globus. Això és l'expansió de l'univers. Quan des de qualsevol dels puntets de color que hem pintat en el globus mirem al nostre voltant, veurem que tots els puntets s'allunyen de nosaltres. Si ara tens la imatge del globus inflant-se, la goma s'està estirant de la superfície del globus, tots els punts s'allunyen de tots. Això és el que va descobrir Hubble mirant galàxies, que totes, en alguna petita excepció, s'allunyen de nosaltres. Qualsevol humà hagués comès l'error típic humà de creure's al centre de l'univers, perquè diu, si tot s'allunya de mi,
clar,
i jo estic immòbil, jo sóc el centre de l'univers. Però Hubble no va cometre l'error i va dir, això vol dir que qualsevol altre astrònom de qualsevol altre lloc del món veurà, de l'univers, veurà el mateix, que ell està quiet i que sembla que són els de meses que s'allunyen. I és l'exemple del globus. Tu pots triar qualsevol puntet, ara imaginàriament, i situar-te mentalment damunt, i si mires tal com el globus es va expandint, veuràs que són els de més puntets, els altres puntets, els que semblen allunyar-se de tu, quan en veritat ningú es mou.
Tothom està estàtic.
Ningú es mou, tothom està estàtic, i és la goma que s'estira, la goma del globus que s'estira. Això és l'expansió de l'univers. No hi ha centre, les galàxies s'allunyen totes de totes, perquè a l'espai-temps, que és, vindria a ser la goma de l'espai, s'estira. Això és l'expansió de l'univers, això és el que va descobrir Edwin Hubble, això és el que hauria pogut predir Einstein, i de fet les seves fórmules ho prediuen.
Clar, tot això, estem parlant de termes conceptuals, matemàtics, físics, ja sabem que el paper ho aguanta tot, però les teories s'ha de portar a la pràctica. No?
Correcte.
De Hubble és el telescopi.
Exacte.
No? D'aquí ve, diguéssim.
Sí.
Vaig bé, Joan Anton?
Total. A la ciència, el mètode científic és jo observo, faig hipòtesi, que intenten explicar, però després les comprovo. I això és el que va fer Edwin Hubble. Edwin Hubble no ho fa, com dèiem, en paper, sinó que mira en observacions, en telescopi, calcula les distàncies de les galàxies i si venen o se'n van, com s'allunyen o s'acosten, i descobreix l'expansió de l'univers.
Si et sembla, ara ja tenim la confirmació empírica de l'expansió de l'univers i tornem una mica enrere, anem al Big Bang. In a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Va, el Sheldon.
T'agrada el Sheldon?
Sí,
un friqui.
I què? A veure, aquest Big Bang.
Clar, tenim... Important. L'univers està expandint. Per tant, la lògica ens diu, si ara desinflem el globus, si ens n'anem al darrere en temps, si rebobinem, hi ha d'haver un moment que el globus, l'espai era cada cop més peque, més petit, arribem a la conclusió de que hi va haver un Big Bang. Arribem a la conclusió de que si ara l'univers expandeix, vol dir que en el passat era més petit i en el passat va néixer. I això, aquí apareix el model del Big Bang, que t'haig de dir que el nom del Big Bang...
D'on ve el nom de Big Bang?
Se l'inventa un detractor del model.
Què
un
dius?
Que volia fer mofa, que se'n volien riure.
Sí.
És un astrofísic britànic, es deia Fred Hoyle, boníssim, va fer unes contribucions magnífiques a la ciència, però en això estava en contra, i en un programa de ràdio, als anys 40, de la BBC, ell, per enfotre-se'n, per enriure dels del Big Bang, s'inventa el nom Big Bang, que vol dir la gran explosió. I és broma, ell volia fer broma, perquè, de fet, en l'exemple del globus que t'acabo de posar, no hi ha explosió. El Big Bang no és ni una explosió, perquè el so no es transmet per l'espai. Una explosió nostra té foc, allà no hi va haver foc. Una explosió nostra té un centre, acabem de veure que l'expansió de l'univers no té un centre. Per tant, ell, per enriure-se'n, va inventar el nom Big Bang, però ho ha fet tan malament pels seus objectius que el nom va calar tan bé,
imagina,
que és el que hem utilitzat. És dir, li va inventar, li va fer el branding
el
a la competència.
És que el va fer
etern. Exacte, a la competència els hi va inventar el nom.
Jonathan, ara ja tenim el context històric ben clar. Només ens faltaria saber en quin moment es confirma aquest model de Big Bang. Ai, aquest firmamento, aquest univers.
Sí,
va.
Doncs mira, això arriba, és a dir, el model s'ha anat consolidant i arriba a la dècada dels 60 de l'any passat, i llavors una anècdota molt bonica també, on dos astrofísics americans, sense buscar això, buscaven una altra cosa, amb una radioantena, en aquell moment de les antenes més potents que hi havia, reben una interferència que ve de tot arreu i no saben explicar aquesta interferència. Sempre pensen que és la ciutat de New Jersey o la de Nova York, que la tenen al costat, però veuen que no. Ara ve l'anècdota bonica. Descobreixen unes caques de colom dins de l'antena. Això és històric, històric. I diuen, ja està, això són les caques de colom. Netegen l'antena. No es diu res història del que van fer amb els coloms, però ens imaginem que els van amorosament resituar en algun altre lloc, deixem-ho així. I amb l'antena continuen rebent aquesta interferència que els ve de tot arreu. Ells no la saben interpretar i a través d'un altre científic se n'adonen que estan rebent la llum del Big Bang. El model del Big Bang va predir que ara mateix aquí, Mercè, a tot arreu, hi ha una llum que ens arriba molt freda, perquè ha hagut de viatjar durant 13.800 milions d'anys, que és el moment del Big Bang.
13.800 milions d'anys.
I és una llum que tenim en aquest moment aquí, que ens arriba en format de microones, com les microones de la cuina, sí, per entendre'ns, una mica més fredes, i ells la descobreixen, guanyen dos Nobels per descobrir el que és avui en dia la confirmació més espectacular del model del Big Bang, i de l'anàlisi d'aquesta llum, que jo puc fardar de l'edat, jo quan fardo coses que puc, jo fardo de l'edat i dic, jo he vist aquesta radiació, perquè jo tenia els televisors antics, aquells analògics, sí, que quan acabava l'emissió hi havia una neu, part d'aquesta neu, part d'aquesta interferència, de les ràdios antigues quan canviaves
quan
la sintonia,
aquesta
estàtica, part d'aquesta estàtica és la radiació, la llum del Big Bang, que està ara aquí mateix, que ens provoca interferències, que són les interferències que aquests dos van rebre, de l'anàlisi d'aquesta llum, tenim moltíssima informació de quan i com va ser el Big Bang. Hem calculat això, 13.800 milions d'anys, una precisió absoluta. I segon a segon, tot el que va passar a partir d'aquell moment, com es van formar els primers elements químics, les primeres partícules... Bueno, és increïble. El relat del Big Bang, gràcies a aquesta llum que avui tenim aquí mateix, i que ens provoca interferències...
Però és aquesta energia, no,
sí,
Joan
Anton? Sí, sí, sí. És l'energia de 380.000 anys després del Big Bang, que és un sospir. Al mateix moment del Big Bang, la llum no podia viatjar, un altre dia potser explicarem el per què, però 380.000 anys després del Big Bang, que això és un sospir, no és res, en aquell moment queda lliure aquesta llum que envaeix tot l'univers, comple tot l'univers, que, com torno a dir, tenim aquí ara mateix... Aquí mateix, si la poguéssim en un... aquí, agafar, l'agafaríem. Sí, sí, està aquí, a tot l'univers, a tot arreu. És molt feble, arriba molt feble i arriba molt freda, amb instruments molt sensibles es pot detectar. Els televisors ho detectaven, les ràdios antigues ho detectaven, no ho podien estudiar, però avui això ho hem estudiat amb satèl·lits que hem enviat a l'espai per captar aquesta radiació d'una manera sense que hagi estat modificada per la nostra atmosfera... ni per les nostres interferències, de l'anàlisi d'aquesta llum tan antiga, hem pogut saber la història inicial del nostre univers, com et dic, va valdre dos premis Nobel. La qüestió és que dos Nobels més, a final del segle passat, és dir, ahir, per dos grups de científics que competint entre ells i analitzant tot això, arriben a la conclusió que avui l'univers no només està expandint, sinó que ho està fent de manera accelerada, cada cop més ràpid. És com si aquella bufera que està inflant el globus, l'estés inflant, s'estés afartant d'inflar. Aquest globus estés creixent d'una manera descontrolada. Per tant, avui sabem que vivim en un univers que va néixer fa 13.800 milions d'anys, que s'està expandint i que, a més, ho està fent cada cop més de pressa.
Ja per acabar, Joan Anton... Jo és que estic parlant amb el Joan Anton. Està la Vanessa Carrasquilla, que la companya de xarxes, que també ho estan registrant. Estem les dues amb la boca oberta, eh? Ens quedaria amb...
Bueno, és que tots estem amb la boca oberta. Quan penses en això, i després, perdona que ho digui, però després penses en la fortuna de la vida. Dius una cosa tan bèstia, tan grossa com la que estem explicant, tan fascinant, i nosaltres tan petitons... I la cosa és que vivim en un univers que hem començat a conèixer, però vivim en aquest univers. Hem estat regalats, a la natura ens ha regalat una cosa que
no
diu
vida.
No ho
apreciem, eh?
No, perquè si això anem molt de pressa, que també és natural, no? Anem a les dues rutines, però de tant en tant aturar-se i pensar en gros, per després tornar a baixar i valorar el que tenim, va...
I amb música de Beach House, és que no es pot demanar més, aquest Space Song. Per acabar, si l'univers s'expandeix, Joan Anton, i ho fa cada cop més de pressa, com deies, què ens depararà el futur?
No ho sabem, hem de ser humils, però a la bufera l'hem anomenat energia fosca. Energia fosca és un nom que els científics hem posat a la bufera, l'energia que està expandint a l'univers, i no entenem encara què és aquesta energia fosca. Jo crec que encara som lluny d'entendre-la. Jo penso que trigarem anys. Si res no canvia, si aquesta energia fosca, que no entenem, no canvia d'opinió, l'univers, el futur de l'univers, és un univers que cada cop serà més gros, més fred, més solitari, perquè vol dir que com que tot s'allunya de tot, arribarà un moment d'aquí a bilions d'anys, que ningú no es preocupi, d'aquí a bilions d'anys, que si queden astrònoms en aquest univers, en algun indret, tindran problemes en entendre com és l'univers, perquè miraran amb els seus telescopis i no veuran res. Només veuran els estels més pròxims, però no veuran les galàxies que veiem ara, perquè com que tot s'haurà allunyat tant de tot, creuran que viuen en un univers absolutament solitari, no? I si això continua trilions d'anys, fins i tot els àtoms desapareixeran. És a dir, l'expansió de l'univers tindrà tanta energia, tanta força, que ho estriparà tot. Estels, planetes, àtoms... I l'univers podria acabar com un, això, un lloc... Ja és buit avui, però com un lloc encara molt encara més buit, erm, absolutament erm, sense cap estructura ni tan sols àtoms. Però... cap problema, jo li dic a la gent coses. Explica'm aquestes coses.
M'agrada, ara.
Clar, perquè dius, les coses que ens han de preocupar no són aquestes.
Ara,
són les d'aquí, aquestes que tenim. Les guerres, les injustícies, hosti, en quin món vivim.
Escolta, aquesta sequera.
I la sequera.
Preocupant, Joan Anton.
Molt preocupant. Efecte directe de l'acció humana. I a mi el que m'al·lucina encara hi hagi, ho vaig comentar un dia, gent amb responsabilitat que ho negui. Perquè una altra cosa és que hi pugui haver gent pues, que no ho entengui o que no hi estigui d'acord, però gent amb responsabilitat, que tenen les dades, i tenen l'obligació de fer les polítiques públiques necessàries, ho neguin.
Sí.
Per què? Pues perquè hi ha interessos econòmics. Ja està.
Aquest és el motiu.
Absolut.
Joan Anton Català, moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
Et veurem per Sant Jordi signant,
sí,
o no?
Sí, sí,
on signo. Estàs, digue'ns-ho.
A molts llocs. És que ara no ho recordo de memòria, ho he penjat a xarxa. Sí, des de primera del matí estic signant des de l'EFNAC, a Casa del Llibre, a Ona Llibres, a la Llibreria Horitzons. Sí. A xarxes socials ho he penjat.
Val.
Ara així de memòria no ho recordo, però sí, sí, hi ha una agenda apretada. Per tant, encantat de que em vingueu a saludar.
Vinga, doncs farem una ullada a les xarxes socials del Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per posar sempre aquesta llum a l'univers.
Gràcies.
Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Del 12 al 26 d'abril, l'Auditori omple de música antiga les esglésies de Barcelona. El Festival Llums d'Antiga portarà l'Ensemble Obosom, Cantoria, Olea de Sandre Anzumas d'Anfor, entre d'altres, a Santa Maria del Pi, Sant Just i Sant Pastor i Sant Pau del Camp. Entrades a auditori.cat. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Va, que passen uns minuts ja de dos quarts d'una. Seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Ja sabeu que aquests minuts per arribar a la una els dediquem a viure en salut i intentem doncs omplir de bons consells al matí a Ràdio Estel, sobretot consells de salut i benestar, al qual aquest espai podeu dir la vostra. Podeu fer qualsevol dubte mèdic, com dèiem, fins a la una del migdia aproximadament, fer qualsevol pregunta sobre salut i un dia més us expliquem com ho podeu fer.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Sí, 3993062, aquest és el nostre WhatsApp del programa. Ens pots enviar una nota de veu o un missatge de text amb el teu dubte mèdic. Però abans, deixeu-me saludar ja el doctor Jacinto Valverde. Doctor Valverde, què tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo va? ¿Cómo va el día, doctor?
Va bien.
Va, funciona.
Funciona.
Circula.
Sí. No me puedo quejar. Va bastante bien.
Bueno, pues fíjese que hoy queríamos hablar, nada, antes de entrar directamente a las preguntas de nuestros oyentes, queríamos hablar de las enfermedades relacionadas con nuestros huesos y sobre todo a patologías óseas, ¿no? Propias de edades también avanzadas y no avanzadas, ¿no? Porque muchas veces relacionamos las enfermedades con los huesos, ¿no? Con este, digamos, envejecimiento de nuestras articulaciones, pero no es así. Pueden existir estas patologías óseas en edades tempranas, entiendo, doctor.
Bueno, depende. Puede haber una patología ósea aguda a cualquier edad, incluso con un desarrollo inadecuado hasta desde el nacimiento, ¿no? O sea, que eso depende ya del tipo de patología que podamos ver. Las patologías de los huesos se pueden dar a cualquier edad, ¿vale? Lo que pasa es que lo habitual de la patología ósea es que sea esa que va haciéndose poco a poco de carácter progresivo, ¿vale? Que es la que todo el mundo conocemos como el trastorno degenerativo del cartílago articular, que es la artrosis, y también esa patología de pérdida de masa ósea, como es la descalcificación de los huesos, que se llama osteopenia o osteoporosis, ya dependiendo del grado de afectación que tenga ese hueso. Pero sí es cierto, Mercedes, o sea, tú puedes tener un problema óseo porque tengas una fractura, porque tengas otro trastorno del metabolismo óseo y tengas algún otro tipo de falta de calcio del hueso por cualquier otro problema, o tengas incluso tumores óseos, que los hay, ¿no? E incluso, bueno, pues antiguamente ya no, pero hay muchas zonas del mundo que tienes ese problema de déficit de vitamina D, de otras vitaminas y de calcio, como era el raquitismo. Aquí ya en un país civilizado no nos acordamos ya de ese raquitismo, pero eso era una enfermedad muy común y sigue siendo una enfermedad muy común en el tercer mundo, ¿no? O sea que puede haber patología de los huesos a cualquier edad, pero en donde estamos, en el país en el que vivimos, en la sociedad,
en la época, ¿no, doctor?
En la época, exactamente. Aquí lo más habitual es que tengamos problemas de artrosis, ¿vale? Por el paso de los años y porque depende de lo que hayamos nosotros cuidado nuestros huesos, pues así ellos con el paso de los años nos van a responder. En unos tendrán la artrosis más rápida que en otros, pues porque no hayan cuidado bien su cuerpo, lo hayan sometido a excesos de trabajo, sobrepeso, mala alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde yo voy. Aquí lo más habitual es la artrosis.
Por tanto, como dice el dicho, doctor Valverde, mejor prevenir que curar. ¿De alguna manera podemos prevenir este envejecimiento, esta patología?
Sí que podemos intentar, más que la prevención, el retraso en su aparición y el retraso en su progresión, ¿vale? O sea, aparecer te va a aparecer. ¿Por qué? Porque es un problema que hoy día no tiene solución definitiva, entonces va a acompañarnos con el paso de los años. Pero sí hay complementos alimenticios, independientemente de que tú hagas una buena alimentación desde joven, mantengas tu peso desde joven, por supuesto la edad adulta, claro, y practiques deporte cuando eres joven, actividad física cuando ya eres mayor, ¿no? Eso va a ayudar a que este problema de artrosis pues aparezca más lentamente y su progresión sea más lenta. También podemos ayudar nosotros con complementación alimenticia. Marnis tiene una amplia gama en este tipo de sentidos. A mí me gusta mucho un complemento que lo tenemos en polvo y que lo tenemos en cápsulas, que es el Chondrohelp.
Chondrohelp.
¿Vale? Tienes la presentación en cápsulas o el Chondrohelp Caps, que son las cápsulas. ¿Que queremos el polvo porque nos es más cómodo? Tiene un cacito que tenemos que llenar hasta el borde, disolverlo en un vaso de agua y tomarlo una sola vez al día en ayunas. ¿Que queremos el Chondrohelp en cápsulas? Pues tomamos dos cápsulas, o bien juntas o a lo largo del día. Y esto nos va a ayudar a el retraso de nuestros problemas de huesos y articulaciones.
Si hay oyentes ahora mismo que digan, o sea, es que yo ya me estoy tomando, ¿no?, una medicación concreta para ese tipo de patologías óseas, ¿es compatible el producto que nos está recomendando, doctor? O sea, ¿puede sumar o es mejor preguntar al especialista?
Bueno, podemos tomarlo, además de él que ya nos haya recomendado a nuestro especialista. Claro que sí que lo podemos tomar. Y si nos encontramos bien, lo decimos, yo estoy complementando el tratamiento que usted me dio con este otro complemento alimenticio, yo me encuentro estupendamente bien. Y el especialista dirá si sigues con su tratamiento o no. Pero nunca, nunca por nuestra cuenta, e insisto, nunca por nuestra cuenta, debemos suprimir o cambiar el tratamiento indicado por cualquier médico que nos lo haya dicho por un complemento alimenticio.
Viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
663-99-30-62. 663-99-30-62. Qualsevol dubte mèdic que tinguis, el pots compartir amb el doctor Valverde ara mateix. El tenim en línia aquí al matí a Ràdio Estel. Avui estem parlant d'aquestes patologies òssies, però si tens algun altre dubte d'alguna altra índole, doncs ja saps que ens la pots fer saber. A veure, doctor, vamos a empezar por Karma, que nos ha escrito un mensaje de texto y dice que los dolores son comunes con la edad, que ya está padeciendo cada día, pues se levanta con un dolor en alguna parte de su cuerpo. Pero lo que le quería preguntar, Karma, es si se repiten, ¿esto podría significar una pérdida ósea?
Bueno, la descalcificación de los huesos no duele. Duelen las consecuencias de esa descalcificación cuando se rompen o se fisuran, ¿vale? Lo que duele es la artrosis. Duele. O sea, tú un hueso descalcificado no tiene por qué doler si no se rompe.
Sí. ¿Eh?
Ahora, la artrosis sí duele, ¿por qué? Porque vas perdiendo esa almohadilla, que es el cartílago articular, entonces empieza a rozar una cara ósea con otra, y eso duele, ¿vale? Pero no duele la descalcificación de los huesos, a no ser que se haya roto, por supuesto. Entonces, si esta oyente lo que tiene es dolor, yo creo que es más por problema de artrosis que por problema de descalcificación. Entonces yo le recomendaría que empezara a tomar el Chondrohelp.
El Chondrohelp de Marnis, que nos puede ayudar, ¿no?, en este problema específico de Karma, ¿no?, como estaba comentando.
Exacto. Y hasta que este complemento va haciendo efecto, yo me ayudaría de un antiinflamatorio analgésico natural.
Para esos puntos de dolor, ¿no, doctor?
Exactamente, que es el Mialtrim.
Mialtrim para...
Mialtrim, sí.
Para de Marnis, en esos, explícanos, recuérdanos, si os plau, por favor, ¿sabes esos momentos de, sobre todo, la dosis, ¿no?, que a veces vamos un poco perdidos, decimos, ¿cuántos podemos tomar?
Mira, de este complemento alimenticio podemos tomar sin ningún tipo de problema dos cápsulas al día.
Dos cápsulas al día.
Que las podemos tomar juntas o separadas. Yo diría que las tomáramos por separado, ¿vale? Así abarcamos un poquito más horas al día. Uh-huh. Podemos tomar dos cápsulas en el día. Y días puntualmente que tengamos un dolor muy, muy, muy importante, podemos llegar a tomar hasta tres cápsulas en el día.
Fantástico. 663-99-30-62. Si tens alguna dolència mèdica, la pots compartir amb el nostre doctor, el doctor Jacinto Valverde, aquí a Viure en Salut, al matí a Ràdio Estel. És Carlos, doctor, que nos ha escrito un mensaje de texto y nos hace más bien una reflexión. Quiere saber su opinión sobre este tema. Carlos comenta si la osteoporosis en hombres es una dolencia infravalorada.
No es que sea infravalorada, es que afortunadamente hay lo que tenemos es una progresión mucho más lenta, ¿eh? O sea, la mujer, mientras que está en edad fértil, prácticamente no tiene problemas en cuanto a descalcificación de los huesos, pero en el momento en que entra en la menopausia, tiene una aceleración rapidísima de la descalcificación de sus huesos. Hoy día ya, como se sabe, se pone tratamiento para prevenir esa aceleración tan rápida de la descalcificación de los huesos. Los varones también tenemos descalcificación de los huesos, pero es muy lenta, muy lenta y progresiva, con lo cual habitualmente no suele plantear mayores problemas.
Venga, vamos a compartir con usted otro mensaje al 66 99 30 62. Es Guillermo, que también nos escribe desde Barcelona. Guillermo comenta que alguna vez se ha fracturado algún que otro hueso y en ese hueso concretamente siente que tiene una debilidad ósea y quiere preguntarle si estas fracturas de alguna manera le pueden pasar factura y pueda perder justamente o pueda aparecer una patología ósea debido a las fracturas.
Bueno, sí es verdad, ahí en los callos de fractura suele ser una calidad de hueso diferente a la calidad de hueso que habitualmente puedes llegar a tener, pero eso no quiere decir que tengas mayor predilección para que tengas ahí algún problema, simplemente que el callo de fractura suele ser un poquito más endeble que el hueso en general. Pero bueno, que no pasa, que no vas a tener mayor problemas. Lo que sí podemos hacer es a lo mejor fortalecer esa zona del hueso y el resto de nuestros huesos utilizando un complemento que es el silicio, es un silicio biodisponible que también ayuda a la mineralización del hueso y en esa zona sobre todo te va a ayudar, ¿vale? Y este complemento alimenticio se llama Ciflex. Uh-huh. Ciflex, ¿vale? Viene el líquido. Tiene un taponcito, uh-huh. Hay que tomar un taponcito entero, pues un poquitito antes de, como unos 10 o 15 minutos antes de la comida, ¿vale? Uh-huh. Y flex.
Vale, pues tomamos nota. Vamos a escuchar, nos ha llegado una nota de voz.
Esta pregunta es para el doctor. Yo estoy tomando Artrogel Forte, pero me han dicho que tomando cartílago, si se está tomando un anticoagulante, como es mi caso, puede, bueno, no ser bueno mezclarlo. Querría que me dijera el doctor si esto es así o no tiene nada que ver. Lo que yo estoy tomando es clopidogrel. Vale, un saludo para todos.
A ver, ¿cómo podemos ayudar a esta oyente, doctor?
Nada, que absoluta tranquilidad. Es una clopidogrel. Clopidogrel no es un anticoagulante, es un antiagregante de las plaquetas, ¿vale? Con lo cual puede tomarlo sin ningún problema, que no va a alterar la funcionalidad ni en su absorción, ni su biodisponibilidad del clopidogrel. Lo que no tiene que hacer es coincidirlo en la misma toma, ¿vale? Uh-huh. Tomar el clopidogrel a la hora que ya lo tomaba y el complemento alimenticio lo más espaciado posible de la toma del clopidogrel. Haciéndolo así no va a tener ningún problema.
Venga, vamos a escuchar otro audio.
Hola, buenos días. Vamos a ver, yo quería comentarle una cosita al doctor, si puede ser. Pues resulta que la semana pasada empecé con un dolor muy fuerte en la zona de la rodilla. Total, que bueno, estuve a urgencias, tal. Y me han diagnosticado tendinitis de pata de ganso. Entonces me pusieron un tratamiento. Y bueno, estoy un poquito mejor, pero ya llevo una semana y el dolor persiste. Entonces, a mí el tratamiento me dijo que lo tomara durante 5 días y que tuviera reposo, que no forzara la rodilla. Entonces yo le quería preguntar al doctor a ver si me podía explicar un poquito en qué consiste esto y el tiempo más o menos de curación que puedo tener, porque, no sé, me parece que es muy lento, no sé. Vale. Bueno, pues nada más. Muchas gracias, que tengáis buen día.
A ver, mucho ánimo también a esta oyente.
Sí, porque la pata de ganso es, pues es una...
Explíquenos, la pata de... Sí, sí.
Y es que se le llama así porque la forma que hacen los ligamentos cruzados de la rodilla junto con otro tipo de ligamentos es como si fuera una pata de ganso, ¿vale? Lo que pasa, sí, y por eso se llama pata de ganso, pero es una afectación de los ligamentos cruzados de la rodilla, que son los que sustentan la rodilla. Es una lesión que es muy lenta en su curación, muy, muy lenta. lentísima, muy pesada, es muy muy pesada esa lesión. Entonces que tenga un poquito de paciencia. Yo le recomendaría para, bueno, pues darle un poquito más de fuerza a esos tendones y esas articulaciones, yo le recomendaría a esta oyente que tomara un complemento alimenticio que incorpora vitamina C, vitamina B y cartílago de tiburón, con todo lo que conlleva el cartílago de tiburón, y que se llama Cartimar Plus.
Cartimar Plus. Ajá.
Cartimar Plus, correcto. Viene en cápsulas. Y ahora al principio le recomendaría que tomara 2 cápsulas 3 veces al día, antes del desayuno, comida y cena. Cuando fuera mejorando, voy reduciendo la cantidad de cápsulas hasta quedarme con una antes de desayunar, comer y cenar. Cartimar Plus.
Cartimar Plus, fantástico, de Marnis, ¿no? Nos puede ayudar, en este caso concreto también al oyente.
Le va a ayudar, yo creo que le va a ayudar.
Seguro que sí. O
vaya un poquito más rápido la mejoría, ¿no?
Uh-huh. Venga, que nos está animando la gente. Esther nos pregunta al 663-9930-62, le pregunta a usted directamente si le podría aclarar las diferencias entre la artrosis y la artritis.
Sí, muy fácil. El sufijo itis en medicina siempre significa inflamación, ¿vale? No tiene nada que ver con artrosis, que termina en osis, ¿vale? Uh-huh. Itis siempre es inflamación. Entonces, artritis es inflamación de una articulación. Se acabó. Luego tenemos que ponerle el apellido. Artritis psoriásica, artritis traumática, artritis por depósito, como son las gotosas, artritis reumatoide, inmunológica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Artritis, inflamación de una articulación, que también puede ser crónica o aguda. ¿Correcto?
Correcto.
Artrosis, trastorno degenerativo del cartílago articular, problema progresivo crónico. Diferente, que a veces, luego, formas de distinguirlo, la artritis como proceso inflamatorio, si es agudo, cursa con otros signos típicos de la inflamación aguda, que es el color de la articulación enrojecido, más caliente y más dolorosa, ¿vale? Calor, rubor y dolor. Los puntos cardinales que decía Celso de un proceso agudo en una articulación, ¿vale? Uh-huh. Sin embargo, la artrosis no tiene por qué haber inflamación, no hay cambio de color en la piel, no hay un dolor al tocar la articulación exagerado, y es un dolor que sobre todo al inicio se manifiesta cuando la articulación está fría. O sea, la artrosis de inicio, tú estás un rato sentado, te levantas por la mañana y al caminar empiezas a dolerte, o al mover las articulaciones te empiezas a doler. Cuando estás entrando en el calor, ese dolor disminuye, incluso llega a desaparecer en sus primeros estadios. Ya cuando la artrosis está muy evolucionada, en estadios 3-4, el dolor es permanente y continuo, ¿vale? Uh-huh. Al inicio es así. Entonces eso te puede hacer distinguir lo que es una artrosis de lo que es una artritis.
Bueno, pues nos ha ayudado muchísimo esta mañana aquí al matí a Radio Estel. Viure en Salut amb el doctor Valverde, ja sabeu, cada dia de dilluns a dijous. Doctor Valverde, a cuidarse, ¿eh?
Igualmente.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Radio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal més Estel. La radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música. Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal. El programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal. Ràdio Estel també és podcast. I si tu ets de cine, també ets de Spoilers, el podcast de Ràdio Estel on disseccionem les grans pel·lícules de la història del cinema per descobrir què les fa úniques. Amb Rafa Sanahuja i els crítics de cinema Carles Martínez i Néstor Company. Spoilers, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Va, que en 5 minuts ens situem al punt de la una. Ens posarem al dia amb els principals titulars de la informació, però Marta Jarque,
sí.
Bon dia. No?
Bon dia.
Ja sabeu que els dijous, aquí al magazín del matí a Ràdio Estel, la Marta Jarque ens parla de nous projectes socials des de la Fundació La Caixa. Amb què ens sorprens avui?
Doncs mira, durant aquestes darreres setmanes hem parlat d'exposicions, també de podcast, i avui us presentem dos nous documentals que podreu trobar a Caixa Fòrum Plus, que com sabeu és la plataforma en streaming de La Caixa amb contingut de cultura i de ciència. El primer documental d'aquests dos que avui us presentarem gira al voltant d'una de les figures artístiques més importants del segle XX, que és Pablo Picasso. Que sentiu no és Picasso, eh? Chopin. Però bé,
que acompanya molt bé.
Oh, i tant, acompanya aquest Picasso i la tauromàquia en exclusiva a Caixa Fòrum Plus, un documental que analitza la passió taurina de l'artista malagueny. I és que els toros van ser la gran passió de Picasso. Bé, una
de les grans passions.
Els va pintar i els va dibuixar durant tota la seva vida i els va modelar en escultures, també. Va assistir a corrides fins que va morir i va celebrar la festa des de la seva infància fins a la vellesa. Amb Picasso i la tauromàquia, Caixa Fòrum Plus se suma a la commemoració del 50è aniversari de la mort de l'artista espanyol, efemèride que es va complir el 8 d'abril. Dirigeix el documental Gil Cassini, realitzadora de reconegut prestigi, que ha dirigit també nombrosos projectes relacionats amb el món de l'art i la cultura. Això era el primer.
El primer
documental. Mm-hmm. El segon, que també podeu trobar a Caixa Fòrum Plus, repassa la trajectòria de la genial directora d'orquestra, Marin Alsop.
Every day from that day when I saw Leonard Bernstein conduct, I thought, I'm never going to get to do this. Because everybody's, no, you can't. The world, the society, everything, no.
It was more likely for a woman to be a four-star officer in the United States military than to lead a major American symphony orchestra.
The new conducting teacher, he said, you will never be a conductor. I said, Maestro, conducting is the only thing in life I want to do. And I saw him almost, and he said no.
The sound of another glass. Una història que ens recorda també la pel·lícula que hem vist recentment nominada als Oscars, Tar, amb Cate Blanchett. En aquest cas parlem de The Conductor, del 2021, que és el retrat de Marin Alsop, desconeguda per molts, que va esmicolar aquest sostre de vidre, que també n'hem parlat tant aquí al programa, de la música clàssica a força de talent i tenacitat, com ara també sentíem en aquest tràiler. Va arribar a liderar les simfòniques de Baltimore, São Paulo i Viena, algunes de les més reconegudes del món. El documental aprofundeix en la seva inclinació pel swing, el seu mentor Leonard Bernstein, la seva ferma posició antielitista i també la seva lluita constant perquè cada vegada més dones portin la batuta.
Cap allà.
Dirigit per Bernadette Wegenstein i amb una impressionant banda sonora amb alguns dels concerts dirigits per la mateixa Marín al SOP. Aquest The Conductor explica la història a través d'una combinació d'entrevistes íntimes i moments professionals i privats, trobades amb músics i experts, imatges d'arxiu inèdites amb Leonard Bernstein i escenes del SOP dirigint algunes de les grans orquestres del món. Per tant, una oportunitat doncs, per endinsar-vos en aquest fascinant món de l'artista. Tot això, com dèiem, ho podreu trobar a Caixa Forum Plus.
Que per cert, que dies de la pel·lícula Tar, que està basada en una obra que és ficcionada. Mm. És a dir, hi havia molta gent que després de veure la pel·lícula anaven a buscar informació de la directora i no existia. Vull dir, va ser com...
Potser, mira, caldria mirar-ho, però potser...
Es podria inspirar, oh, no?
Tant.
En el personatge de Marín al SOP. Moltes gràcies, Harke, per haver-nos fet aquestes dues propostes interessantíssimes. Ja aniràs o no?
A mi m'agradaria molt veure-ho. De fet, aquí a Caixa Forum Plus hi ha molts continguts molt interessants, molts documentals de cultura, de ciència, per tant, és interessant remenar i escollir doncs, això el que més t'interessi. Aquest m'agradaria molt veure'l.
Va, i vaig amb tu.
Sí?
M'hi apunto.
A més, bona música, sí. Una dona valenta que trenca aquest sostre de vidre, un pla perfecte.
Referent. Perfecte. Com perfecte... Ai... Va, que arribem al punt de la una aquí a la Part Magazine del Matí a Ràdio Estel. Un dia assolellat...
Encara no ha arribat el fred.
No, sí que ha d'arribar al migdia, no sé on és, l'hem d'anar a buscar. Però sigui com sigui, ens posem al dia amb les notícies en el punt de la una i després, nova convidada a la Chaise Longue. Avui, al Matí a Ràdio Estel, qui hi haurà? La Sílvia Bell.